Wellspring is proud to present a milestone in the history of cinema. Russian Ark, the longest shot in film history. It is also the first feature film ever created in a single take.
Una càmera i un pla seqüència, ni de minut, ni de dos, ni de tres, ni de quatre, ni de cinc, ni de deu, ni de quinze, ni de vint, ni de 25, ni de 40, ni de 50, ni de 60, ni de 70, ni de 80, ni de 90, de 96 minuts. Aquest és el repte que es va posar, que no és un repte nou a la història del cinema, però segurament és el repte portat a la màxima potència o al màxim grau. 2.000 persones d'actors o de figurants, 33 sales de l'Hermitage i un director amb una càmera que deu tenir al cap, òbviament, la forma de construir una història a partir d'un únic pla seqüència sense muntar. És Alexander Sokurov, la pel·lícula és L'Arca Russa i dins aquesta arca hi ha un repte tècnic i una història per explicar. Ferran Martínez, bon dia, bona hora.
Bon dia a tothom.
L'Hermitage, esclar, l'Hermitage, amb perdó i amb tots els respectes, no és ni el Cau Ferran ni el Víctor Balaguer. Es triga una mica bastant
mica
més a veure.
Una mica més.
Gairebé diríem d'aquells museus inabastables que havien tingut i tenen algunes d'aquelles grans capitals europees que han estat o varen ser, vaja, al centre del món en algun moment, eh?
Sí, una potència imperial.
Una potència imperial.
I aquest és el sentit de la construcció de Sant Petersburg, per Pere el Gran, segle XVII, i després de la construcció de l'Hermitage i de la creació de la col·lecció de l'Hermitage per Caterina la Gran. I esmento aquests dos personatges perquè apareixen en la pel·lícula. Bé, primer voldria començar pel títol.
Vinga, L'Arca Russa.
L'Arca Russa. L'arca és la que transporta la cultura, que és la que ens salva.
D'acord. És a dir, o sigui, és una aquesta, metàfora, això, de primera divisió.
És a dir, la cultura és el que ens salva, finalment, i això en el nostre poble catalunya en sabem, d'això. Bé, i per tant la cultura és una arca que es permet sobreviure a través dels temps, i a través de les situacions, i a través dels esdeveniments històrics. I són, com tu has dit, en 90 minuts, amb un tractament intemporal del temps, perquè és un pla seqüència continuat, en 90 minuts comprimir 300 anys de la història de Rússia, però de la història de les relacions de Rússia amb Europa, a través dels dos personatges que després aquí ja ara en parlarem.
D'acord. D'una Rússia abans de la revolució, eh?
Estem Rússia parlant, abans de, Ferran? D'una Rússia abans de la revolució, però que també arriba al present, perquè de cop i volta aquesta càmera que passeja per tota una sèrie de sales i es troba personatges, com he dit, que poden ser un zar o una zarina, de cop i volta es troba amb una sala en el que hi ha els visitants actuals del museu, o en el que s'apareixen com a fantasmes que venen del passat, dos antics directors del museu, dues generacions de directors del museu amb el director actual, que també, bueno, xerren allà com si estiguessin passejant.
O sigui, la pel·lícula està plena de referents que cavalquen en el temps i en les èpoques històriques.
Referents que cavalquen amb el temps. Hi ha un moment que de cop i volta s'entra en una sala mig enfosquida amb tot està mig embalat, tot està com si el museu estigués tancat, que fa una al·lusió al bloqueig de Sant Petersburg, en aquell moment Leningrad, a la Segona Guerra Mundial, i on l'Ermitage estava pràcticament embalat. Vull dir que no és una pel·lícula convencional, com podem estar ja deduint de tot això, d'una banda. Tampoc és una pel·lícula que es pugui seure amb les mans a la butxaca, com qui diu, perquè jo no és que estigui desvetllant cap tipus de clau, simplement que s'han de tenir alguns codis per, per no simplement pensar...
Per poder resseguir la història.
Sí, per no pensar que allà doncs estan succeint tota una sèrie de fets.
És a dir, no és una pel·lícula estrictament sobre un museu.
No. El museu
és l'escenari.
El museu és la metàfora de la importància cultural que històricament la cultura ha tingut pels russos i per Rússia. No? I dins d'aquest museu, el museu es converteix en aquesta arca que ha sobreviscut tots els temporals.
Per tant, això no és una pel·lícula sobre l'Ermitage. És una pel·lícula a partir de l'Ermitage.
L'Ermitage és un protagonista. L'Ermitage és un protagonista, a més, contundent.
No sé si hi ha... És clar, moltes pel·lícules que puguin encaixar-se dins el Dia Internacional dels Museus, que és, diguem-ne, el que també hi ha com a rerefons en l'activitat d'avui del Cine Club.
No, totalment, no com a rerefons, sinó com a
excusa, sí.
Ja l'any passat, el Consorci del Patrimoni de Sitges i els museus de Sitges ja ens van plantejar la possibilitat d'una col·laboració entre el Cine Club i els museus de Sitges per celebrar la Diada dels Museus. Això va ser precipitat en el seu moment, no va ser possible, però ens vàrem ja fer una cita,
la pensada.
Ja vàrem apuntar a l'agenda que havíem de fer quelcom. I com tu dius, no és gens fàcil trobar una pel·lícula que tingui almenys una mica de densitat.
És a dir, que no sigui estrictament un documental, perquè se'n podrien trobar 50.000 de documentals sobre museus.
Exacte, però que, escolta'm, això es pot anar a la biblioteca mateix i en tenen de documentals.
Exacte, de tota mena i per tots els museus del món. No
es tracta d'una pel·lícula que entra dins de la història del cine, a més, feta i pensada durant 4 anys, és una pel·lícula que està preparada durant 4 anys, i feta en 36 hores. Després hi ha tota la part d'efectes digitals de lluminositat, etc., però no de postproducció, perquè no hi ha retalls i muntatges.
Això és allò que dèiem del pla seqüència continu.
D'un director, Alexander Sokurov, poc conegut en el cine comercial, perquè evidentment el seu cine pot ser més o menys comercial en funció de coses que no són el seu objectiu.
Perquè la pel·lícula té una mica més que 10, té uns 10 anys, no, la pel·lícula? És d'inicis del 2003 o del 2002.
Jo crec que es va estrenar el 2003.
Ho dic per si després Sokurov ha fet alguna cosa.
Sí,
d'acord.
Sí. Ell ha fet...
Em refereixo que...
Hi ha tota una tetralogia sobre el poder, agafant les figures de Hitler, de Lenin, de...
Stalin?
De Hitler, de Lenin, de l'emperador Hirohito, i finalment tanca aquesta tetralogia amb el mite de Faust, de Goethe. Són pel·lícules de filmoteca.
No, està clar. Només dient això, és evident que no estem davant d'un cinema convencional o planer. Aquesta és una pel·lícula en diàleg, Ferran? O tot passa...
Sí, és una pel·lícula en diàleg. I aquí està un altre dels elements fonamentals de la pel·lícula. Dialoguen dos personatges. Un, que és aquell que la càmera segueix.
El que farà de guia per tota la pel·lícula, d'alguna manera.
I ell va parlant, i una veu en off, que és algú que el segueix, i que no és altre que el propi director. O sigui, la veu en off que contesta o que comenta o que és la veu del propi director.
D'acord, com si estigués participant d'una visita.
Sí, però no tant d'una visita, sinó dels seus plantejaments, perquè aquest personatge que apareix com un fantasma, que a més és un actor extraordinari, penso que hi ha la mateixa figura, és una figura magnètica, és un aristòcrata francès del segle XVIII, que a més va existir, el marquès de Custine, i que aleshores recorre, es troba sorprenentment a dins del palau de l'Hermitage, adoptant, ell havia sigut diplomàtic, adoptant el paper de diplomàtic europeu que al llarg de la història s'ha mirat a Rússia amb una certa superioritat, amb una certa displicència, criticant, sense, vaja, no es priva de dir que són uns ganduls i que a més tot això que tenen voler imitar Itàlia en petit, etc.
D'acord, o sigui, una visió molt resalosa de la cultura,
sí.
Del patrimoni
rus. Dels
russos en general.
Més enllà que del patrimoni, dels russos. Aleshores, en realitat, la pel·lícula el que vol és fer aquesta anàlisi o aquesta reflexió sobre les complicades relacions d'Europa i de Rússia al llarg del temps, que a més, com sabem, és un tema enormement actual. Enormement actual.
Per tant, darrere aquesta arca russa hi ha això.
Darrere aquesta arca russa hi ha això. I aleshores el començament i el final s'uneixen amb un petit llaç perquè el començament, que és una mica, no diré incomprensible, però sí que desorienta, hi ha una altra cosa que desorienta que després diré. Doncs aquest que desorienta és uns joves aristòcrates que entren a un ball de palau, a una gran festa de palau, però entren per una porta de lateral i entren i es perden a dins del palau i segueixen. Aquesta festa es produeix davant dels nostres ulls al tancar la pel·lícula i vol ser l'última festa produïda, feta pel tsar Alexandre abans de la Revolució. En els mateixos salons on després Eisenstein va rodar molts dels plans d'octubre.
Plena de significacions, aquesta arca russa, que avui presenta 8:45 al Cineclub, al Cinema Prado. D'aquí 15 dies, què, Ferran, apuntem només?
D'aquí 15 dies encara estem pendent de, simplement, aquest cap de setmana...
Sí? La segona part de Nímfoma...
El divendres, 8:45...
Ràpidament.
Jove i bonica, de François Ozon, aquell de la Maison. Sí. I al vespre, a les 22:45, la segona part de Nímfomaníac. I això es repeteix dissabte i diumenge, simplement que a les 5 de la tarda del dissabte, Doraemon.
Perfecte. Tot això aquest cap de setmana. Gràcies, Ferran. A tots vostès, fins demà a les 9.
Gràcies a tothom.